Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Som a les acaballes de mes i tenim cita, aquesta cita periòdica i mensual amb la Biblioteca Torres i Bages, que ens acosten algunes de les seves propostes i materials a través d'aquest cop d'ull que fem amb la Bernadette Hortal. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un cop d'ull que aquest mes de maig a què està dedicat?
El plàstic, els residus i el reciclatge. Una mica lligant-ho amb la campanya que fa l'Ajuntament que es diu Prou Plàstics.
Hi ha molt de material, molts llibres, moltes pel·lícules sobre
molt material,
plàstics,
perquè, a més
reciclatge...
A més, és un tema que és urgent, jo ho considero, i últimament estan editant llibres molt, molt, molt interessants.
Doncs comencem aquesta tria. Recordem que és una selecció i que trobareu exposada a la primera planta de la Torres i Bages, just a sota l'escala. Nosaltres avui us avancem ja aquest tastet d'alguns d'aquests llibres, d'aquestes propostes. Comencem pels ganàpies, pels adults?
Sí. El primer de tots es diu 100 idees para vivir sin plástico, fet per la Martina Ferrer, que és dietista i nutricionista. Aquest és un manual que està escrit des de les seves fermes conviccions ecologistes, però, a més, també des del seu coneixement de temes de salut. I planteja un gran desafiament. Com eliminar la major part de quantitat de plàstics a casa nostra, a la feina i a la vida en general. Per emprendre aquest repte, cal un compromís personal i molt enginy. I aquest llibre presenta 100 exemples pràctics i resol dubtes i els inconvenients que puguin sorgir. Un altre llibre es diu Vivir sin plástico. Està fet per Patricia Reina i Fernando Gómez. Ells van començar l'any 2015 un blog que es diu vivirsinplastico.com, que us recomano. En un principi, ells només publicaven una foto dels residus que havien generat al llarg de la setmana, però després van ampliant i van anar afegint un espai de conscienciació i sobre divulgació del tema del plàstic. I és, ara mateix és un blog de referència a nivell mundial. I ell, aquest llibre repassa la història del plàstic i el perill que el seu consum desmesurat suposa pel medi ambient. A més, els autors expliquen des de la seva experiència i, a més, amb una dosi d'humor, les maneres creatives per evitar l'ús del plàstic.
I una tercera recomanació?
Sí, seria un llibre que es titula Residu zero a casa, guia domèstica per simplificar la nostra vida, fet per Bea Johnson. Ella viu amb la seva família sense generar cap mena de residu des del 2008.
Ostres, i com s'ho fa?
Sí, ella es dedica a compartir la seva experiència i explicar el concepte residu zero. I aquest és un llibre original i creatiu que es pot aplicar al dia a dia, a la cuina, a l'hora d'anar a comprar els queviures, al lavabo, des dels articles d'higiene personal, la cosmètica, a l'habitació, al vestidor, a la neteja, al manteniment de la llar, a la feina, amb els infants i l'escola, amb les vacances, els regals, o sigui, tots els aspectes de la vida diària, com podem aplicar aquesta forma de viure sense generar residus.
I com ens deia la Bernadette, de material n'hi ha molt a la Torres i Bages. Ens fas també un repàs d'autors i títols que també trobarem i que també
sí.
Has seleccionat.
Un, per exemple, es diu de Laura Opazo, es diu Armario Sostenible. Un altre que es titula El futuro es local, passos hacia una economia de la felicitat. El següent seria Mejor sin plástico, guia para llevar una vida sostenible. Un altre que es titula Deja el plástico. Un altre que diu I on va això? Una guia pràctica del reciclatge.
M'agrada aquest títol.
Sí. Un que es diu Lletra petita, tot el que podeu estalviar per tenir una bona vida. Després també Vivir con menos, pràctiques per ahorrar i cuidar la tierra. Un altre que té un títol més divertit que es diu Al borde de un ataque de compras, 73 claves para consumir para un consumo consciente.
Molt pràctic i útil, també.
Sí. Després, un altre que es diu Ecología para no ecologistas. Un següent que és Eco Chic, pequeños gestos para cuidar de ti y de tu planeta. Un altre que seria El títol és Ecologia per tothom, com actuar a favor del medi ambient en la nostra vida diària.
Aquest és del José Luis Gallego, igual que el que ens deies abans, d'Ecologia para no ecologistes, que és un gran divulgador que porta molts anys picant pedra en aquest país.
Sí. Després hi ha 365 gestos para salvar el planeta, un altre Elefant sin límite, un altre Salvar el planeta, datos y propuestas para tomar decisiones sostenibles, útiles y prácticas, un altre El pequeño manual del cambio climático, un altre de Xavier Domènech, Química ambiental, el impacto ambiental de los residuos.
Aquest és el Xavier Domènech polític
ex-comú? No,
és aquest.
Després, un altre que es diu Els residus entre el rebuig i la supervivència. I un altre que és De residu a recurs, 20 anys de gestió de residus a Catalunya.
No ho hagués dit mai, que hi hauria tanta bibliografia al voltant dels residus i dels plàstics.
Sí, molta cosa. I sobretot, de cara al públic infantil, s'està publicant molta cosa.
I has fet una petita tria?
Sí. Jo us en comentaré tres, però després us anomenaré uns altres que tenim. El primer és un conte d'Esther Baldó i de Rosa Gil i Maria Soliva, que es diu Stop als plàstics. Aquest és un conte escrit amb lletra de pal i lletra lligada pels més petits per explicar-los el problema dels residus i el paper que cada un de nosaltres tenim per fer front a aquest problema tan gran. Després hi ha un llibre que és molt interessant, de Martín Dorey, que es diu Superherois contra el plàstic. És un recull d'idees, de coses que podem fer per contribuir a reduir el plàstic, per exemple, al parc, quan dinem, al supermercat, o a la cuina, al jardí, al lavabo, a les festes, quan anem de càmping, i així de mica en mica anar-nos convertint en superherois contra el plàstic, tal com diu el llibre.
Una bona manera d'incentivar els més menuts a introduir aquesta pràctica, oi,
sí,
en el dia a dia?
Sí, amb idees molt pràctiques. Un altre, que és de Raúl Hurtado i José Ibáñez, que es diu Aturem la invasió, no ens deixem dominar pel plàstic. Aquest llibre explica que cada any llancem van parar als nostres oceans 12 milions de tones i que provoquen danys a la fauna i entren, a més, a la cadena alimentària. Els protagonistes d'aquest àlbum il·lustrat són la Greta i l'Aldo i han descobert aquest problema i demanen la nostra ajuda i demanen que cal passar a l'acció. Aquest és un llibre que amb aquest llibre podrem saber com van arribar els plàstics a les nostres cases fa 150 anys.
Només fa 150 anys.
Només fa 150 anys.
Sembla que hi hagin estat sempre, oi?
I com la producció desmesurada i el consum discriminat de productes d'un sol ús està generant un problema molt gran. És un llibre explicat molt esquemàticament que, per exemple, en una de les seves pàgines, de manera molt gràfica, diu quins són els principals problemes del plàstic. El primer diu que fa servir matèries fòssils que s'estan esgotant, com ara el petroli o el gas. Després, el segon punt és que necessita grans quantitats d'energia per produir-se. El tercer punt és que en els processos de producció com de destrucció es creen tòxics i contaminants. Després, el quart punt, que com que es tracta de productes en molts casos d'una vida molt curta, aviat es transformen en deixalles. I el cinquè punt és que els residus no desapareixen i acaben envaint els ecosistemes i amenaçar la fauna que hi viu. Però també ofereix quins són els passos que nosaltres podem fer per aturar aquest problema.
Ah, doncs explica'ns, que ens anirà bé.
Primer, el primer un és pensar si realment necessites una cosa abans de comprar-la. El segon, reemplaçar els productes plàstics per biodegradables. El tercer, rebutja directament els productes no reciclables. Quart, utilitza sempre envasos reutilitzables i de més d'un ús. El cinquè, comprar productes no envasats. El sisè, mirar de reparar les joguines, per exemple, que es trenquen abans de comprar-ne de noves. El setè seria deixar de consumir productes d'un sol ús. Vuitè, recull les deixalles trobades als parcs i als boscos. El novè, informar-se sobre els nous productes i els processos i la manera de com reduir el plàstic al nostre entorn. I el desè, sobretot difondre aquests consells, cadascú des del seu entorn.
I el llibre, a més, és tipus àlbum il·lustrat, perquè ens l'ha dut la Bernadette, i és xulo, eh?
És molt bonic, sí. I d'una manera molt gràfica entens el problema.
Hi ha altres títols que així ràpidament podem suggerir als pares i mares pels més menuts?
Un es titula Les deixalles al reciclatge. També n'hi ha un que es diu Plasticus Maritimus, que fa referència a les deixalles plàstiques que van a parar al mar. Després un altre que es diu Quanto calor es un grado más? Què passa con el cambio climático? Tu pots salvar, un altre, Tu pots salvar el planeta un dia en la vida de la teva petja ecològica. Un altre, el reciclatge i la basura. Després n'he fet una tria de llibres que són com fer manualitats a partir de residus. Un es diu Decora todo, un altre Regala originalitat, un altre que es titula Upcycling, Decora tu casa dando una nueva vida a objetos cotidianos, i un altre que es diu Rompecabezas, que és fer a partir de caixes, pintant-los com uns trencaclosques.
Tenen demanda aquest tipus de llibres de manualitats, de do-it-yourself?
Uf, moltíssim.
Sí.
Tot el que és manualitats agrada molt.
I suposo que la sala infantil encara té molta més sortida, no?
Sí, i a més el fet de que siguin fets amb residus que tenim tots a casa, clar, fa que pràcticament no has de comprar material.
I el tenim.
Sí.
I a més li donem una sortida.
Sí.
Més elegant.
Sí, això.
Complementem aquest cop d'ull insistint que trobareu tots aquests llibres a la Torres i Bages i exposats aquest mes de maig a la primera planta, i nosaltres complementem aquesta tria amb un cop d'ull a les activitats que hi haurà aquest mes de maig, perquè afortunadament el passat mes d'abril, a mig mes, vau poder recuperar l'activitat, la programació. La gent ha tornat amb ganes, no, suposo?
Sí, 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 la veritat és que la pena és que tenim poc espai, però amb el tema de la quarantena encara hem de reduir més les places i ens sap molt greu que de seguida s'omplen. Hi ha molt, molt interès.
Doncs fem un cop d'ull a les propostes que programareu aquest mes de maig i si us interessen ja podeu fer un truc o passar per la biblioteca i reservar plaça i que no us quedeu fora. Comencem justament amb una activitat que no cal fer a la biblioteca i que es va estrenar per Sant Jordi, que és una gincama a càrrec de la Zum Zum.
Sí, aquesta és una gincama que ha estat dissenyada per l'Àngels Pinyol, que és dissenyadora vilafranquina, i és un joc que es podrà participar des del dia de Sant Jordi, està obert des del dia de Sant Jordi fins al dia 11 de setembre, que són la Zum Zum, que és la mascota de la biblioteca, ha preparat 12 proves, i ha preparat un mapa en el que indica 12 punts d'aquí del centre de Vilafranca i de cada un d'aquests punts planteja unes preguntes i amb aquesta gincama ajudarà els infants a conèixer més Vilafranca. Es pot participar de dues maneres. Una és amb un mapa i amb les preguntes que està editat en paper, que podreu trobar a la biblioteca i a més també a l'oficina de turisme, i una altra és a través d'un codi QR i l'activitat que està penjada a la web de la biblioteca, podreu accedir a les proves que estan penjades a internet i contestar per internet. Nosaltres voldrem donar prioritat a que la gent ho contesti per internet per no fer servir tant paper. Però hi ha les dues alternatives. O es pot fer a través d'internet, que necessitarà una connexió, o contestant el paper, que aleshores necessitarà només un bolígraf.
I aquells que les encertin tenen premi?
Farem un sorteig entre tots els encertants d'un regal sorpresa.
Literari?
No ho sabem. En realitat, hem de rumiar-ho, però segur que serà un regal ben bonic.
I a banda d'aquesta proposta per carrers i places de Vilafranca, si entrem a la biblioteca, quina exposició trobarem aquest maig?
Una exposició directament relacionada amb el cop d'ull, perquè l'artista i participant del Banc del Temps, la Tina, ens mostra la seva obra, que l'ha creada a partir de residus i envasos plàstics, a través de diferents tècniques artístiques. És una proposta interessant per donar una nova vida als materials de rebuig. I a partir d'aquí cadascú pot treure'n idees de fer-ho a casa. Ella utilitza com a nom artístic Anit, i és de Zamora, però bé, ella és vilafranquina, i des de fa uns anys col·labora amb diferents entitats socials de la vida, dinamitzant tallers de manualitats. Aquesta exposició és una part petita de la seva obra, en la que aplica diferents tècniques i materials, i que destaca en la seva obra la originalitat de les creacions a través de amb materials de rebuig, com per exemple vasos de plàstic, rodets de paper de vàter o qualsevol material, ell el transforma en una obra d'art.
I us presentem ara les activitats que hi haurà a la biblioteca aquest mes de maig. Comencem al primer pis, a la sala infantil. Què heu preparat pels més petits?
La primera activitat la durem a terme el dijous 6 de maig a les 6 de la tarda. És un conte que ha creat i el narrarà la Maria Rodríguez Sandia, que és molt coneguda entre els vilafranquins i penedesencs.
Mira, és col·laboradora nostra.
Sí, sí. Ella... explicarà un conte que ella diu que és per nens de partir de 4 anys. És un conte en el que la protagonista, la Nèlia, és una oreneta que arriba a la biblioteca cada primavera. Un dia coneix la Mariona, que és una nena molt curiosa, i a qui li encanten les bones històries com a ella. Es fan molt amigues i la Mariona descobreix el secret de la Nèlia i buscarà la manera d'ajudar-la. Aquesta activitat està inclosa dintre el passaport d'Edonauta. Vol dir que els nens i les nenes de tercer i quart que participin els hi validarem el passaport.
Quina casualitat, ara que parles d'aquestes orenetes que tornen cada primavera a la biblioteca, perquè he vist a xarxes fa un parell de dies que ja han tornat, que ja les teniu.
Sí, sí.
Ja han fet niu.
Són unes habitants de la biblioteca.
Més propostes pels menuts. Dissabte 15 de maig... Calopsi, un planeta no tan diferent. En què consisteix?
És una activitat que ens han ofert des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional de la Diputació. És un conte que està basat en un llibre que té aquest mateix títol, Calopsi, un planeta no tan diferent. A través d'aquest conte ens ajuda a descobrir els orígens d'Europa i entendre que la diversitat ens enriqueix. És un conte que ens explicarà la Montmàs i és una activitat que es farà a unes quantes biblioteques de la xarxa per commemorar que el dia 9 de maig es celebra el Dia de la Unió Europea i per ressaltar els valors i la importància de la Unió Europea. És una activitat que està adreçada a infants a partir de 6 anys i també està inclosa dintre les activitats del passaport d'Edonauta.
Tant una activitat com l'altra necessiten inscripció prèvia. Penseu-hi. Més propostes, Bernadet?
Sí, un altre, en aquest cas, és un dels contes que nosaltres en diem contes per caganius, que vol dir que són infants de 0 a 3 anys. És una activitat que realitzarà d'una vilà de bambú i joc i es titula Contes sobre la pell. Es realitzarà el dijous 20 de maig a les 6 de la tarda. I contes sobre la pell són unes historietes que explicaran a partir de les mans, que es convertiran en animals, que s'enamoren, o en pluja i neu, en pintors, cuiners, i a partir d'aquestes historietes i aquests personatges es podran anar fent massatges als nadons i així de mica en mica anar desenvolupant el joc i l'expressivitat. I és una combinació ideal entre massatge infantil i literatura per nadons. També cal inscripció prèvia, perquè hi ha places limitades.
I quan activitats per adults, què proposeu?
Aquest mes de maig hi haurà dues activitats per adults. Una, que serà la presentació del llibre El mantell d'or, de Joan Serra Armand. El mantell d'or és una rondalla recuperada a l'estiu del 1925 pel folclorista Joan Amades, i el llibre és de Joan Serra. Aquesta activitat es durà a terme el dimecres 13 de maig a les 6:30, a 6:45 de la tarda, i a la sala de revistes serà d'aforament limitat. No caldrà inscripció, però clar, cal preveure que quan s'acabi l'aforament s'haurà acabat.
I un any més sereu l'escenari de la presentació de Treballs Trek.
Sí, i realment cada any ens sorprenen per la seva qualitat i bueno, que són molt, molt interessants. Aquest any serà el dijous 27 de maig a les 6 de la tarda. Organitzem conjuntament la biblioteca i l'Institut Milà i Fontanals, perquè són alumnes d'aquest institut. I aleshores, aquest any hi hauran tres presentacions. Una, que es titula Envoltada de pedra seca, a càrrec de l'alumna Rita Montaner i Galimany. És un treball sobre la tècnica de la pedra seca, que és molt típica al Penedès, i n'estudia com es realitza la història, i així com el tipus de construccions que hi ha, i entre elles les barraques, que són les més vistoses. Un altre dels treballs que ens presentaran es titula La gralla, a càrrec d'Oriol Vila Galofré. El treball tracta sobre la història de la gralla, els tipus que hi ha, el funcionament de l'instrument, i a més, com a part pràctica, l'alumne Oriol n'ha construït una de gralla.
Ostres. O sigui que
serà molt bonic de veure-la.
I tant. I un últim trec.
Un tema també molt interessant, jo el trobo molt interessant, que és, es titula Els acceleradors en el món de la medicina, a càrrec de l'alumna Laia Chiao Planas Toro. És un treball en el que ella descriu què són i com funcionen els acceleradors de partícules i després explica quines aplicacions tenen en el món de la medicina, tot estudiant, explicant casos reals.
Aquestes són les propostes que ens ha programat la Biblioteca Torres i Bages per gaudir aquest mes de maig, després que el mes passat ja poguéssim recuperar l'activitat. Moltes gràcies, Bernadet Hortal, i ens retrobem d'aquí a 4 setmanes.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa,